Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
I a les 8.33, a les 3.33, tornem a tenir aquí amb nosaltres una Xàdia Nàsser. Estem molt i molt contents, la notària de Formentera, que ens acompanya aquest matí. El mes de febrer doncs, estava ocupada, no podia venir, i, bueno, i ara torna a estar aquí amb nosaltres. S'ha preparat un munt de temes superinteressants doncs, perquè els tractem doncs, fins al punt de les 9. Xàdia Nàsser, molt bon dia.
Molt bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos. La Xàdia comentava fora del micro doncs, que li pareix doncs, que ella sí que sent gelor, que sí que sent frescor, i deu ser de les úniques persones de Formentera. I això jo crec que és com et deia, no? Que no fa pas tant de temps que ets aquí, que encara no estàs avesada, doncs aquesta com la humitat et penetra, no?
Sí, sobretot és el vent. El vent és el que em molesta, perquè és com que qualsevol recoveco de la roba se te clava el vent. La humitat es pot aguantar, però
el vent,
i con la edat és pitjor.
Sí, però aquest vent és de llevant, i el vent de llevant que està bufant aquests últims dies, el vent d'est, doncs sí que ve més carregat d'humitat, normalment.
Pot ser, però és això, és desagradable perquè no et lleves la jaqueta, encara que estigues en una terrasseta al sol, no et lleves la jaqueta per si fa corrent. Ja, no, res, és l'edat, ja no tinc remei.
Sí, ens tornem més fredolics, eh? Sí. Això és una certesa, sí. Està constatadíssim. Quan més gran ens fem, més mantes necessitem allà doncs, per fer això, la siesta, la migdiada. Escolta, us vols parlar de diversos temes que t'has preparat? Un d'ells l'havíem comentat aquí un dia a Ràdio Illa, per sobre, que és cara per anar, si volem portar algú a judici, abans haurem d'intentar buscar un mediador. Explica'ns això.
Sí, sí. La primera llei del 2025 va ser la llei de medidas de eficiència del sistema públic de justícia. Mm. Entre altres coses, que modifiquen moltes coses, el que més ens interessa a les persones de peu és que se regula, o se regula de nuevo, el que es diu medios adequados de solución de controversias. Que dius, què és? Pues és una espècie de mediació o algo així. Lo que se pretende es reducir la carga que tienen los tribunales y los jutjats de todos estos juicios e intentar buscar soluciones para las personas que tengan controversia que no tengan que ser vía judicial, que también es mucho más favorable para las personas, porque al final un juez, si tú vas a una herencia, el juez dice, sois 100 hermanos, todo por partes iguales, y tienes todos los bienes de tu abuelo repartidos en cuotas de 100. Es absurdo. Pero bueno, se define como cualquier mecanismo de negociación al que pueden acudir las partes, las que sean, que tengan un conflicto para encontrar una solución adecuada a ellos y que no tenga nada que ver con el juzgado. Puede ser solamente entre ellas o puede ser con una persona neutral, independiente, profesional. En principio, la ley posa que es voluntaria, pero eso es una trampa. En realidad no es voluntaria.
No es voluntaria.
No es voluntaria. Pots anar voluntariamente, pero si lo que vols es anar a judici per a determinades matèries que després veurem, és obligatori. El que en realitat és una trampa, perquè el que fa és encarir el procediment. Si voluntàriament tu i jo tinguem un conflicte i no hem decidit anar a esos mecanismes adequats de solució de controvèrsies, que nos obligui la llei vol dir que un dels dos tindrà que anar, o els dos tindrem que anar, gastem els sous en pagar a un professional que faci el paripé de fer la mediació per a poder anar a judici.
Però jo, per exemple, algú doncs, té un problema amb el meu veí, amb el meu veí, i un dia puja la discussió de tant de bo no sigui així, puja la discussió de temperatura i el tio m'amenaça doncs, amb un martell i jo m'amago a casa. I em diu, et mataré! Una amenaça de mort.
No, entonces...
Això jo haig d'anar a una mediació amb ell?
No, i se cas no. En ese cas és un cas penal, en ese cas no.
D'acord, però... estem parlant de coses civils...
De coses civils i de coses mercantils, però estàs en una comunitat de propietaris i estàs en la junta, en la reunió, i sempre n'hi ha pues, algun veí que no vol o que lo que siga, pues, si la junta de propietaris té un problema en ese veí, obligatoriament, primer n'hi ha que anar a un acte, a un sistema, a un medi adequat de solució de controvèrsies. Què vol dir això? Ho encarís, perquè al final tienes que demostrar que has anat a ese mecanisme. És cert que les persones que tenen dret a assistència jurídica gratuïta també tenen la possibilitat d'acudir a aquests sistemes de mediació gratuïts. També és de veres que en les Balears n'hi ha una llei de mediació i aquesta llei de mediació, si és en l'aspecte familiar, és gratuïta, perquè es suposa que és de càrrec de les administracions públiques. Però generalment els problemes que tinguem en els veïns, en els parients, en la persona a la que li he comprat algo i n'hi ha trampa, no se rigen per la llei de mediació familiar.
I és impossible, perquè sempre es parla doncs, de justícia per a rics i justícia per a pobres. Ho veiem, de vegades, com algunes persones molt riques que tenien algun cas que pareixia flagrant en contra, n'acaben sortint, com es diu en castellà, com de rositas, perquè doncs, contracten a grans advocats, doncs, perquè contracten, ja què sé, campanyes de premsa, etcètera. No? En aquest cas, ni els rics podran deixar d'anar, o sigui, podran dir, no, jo passo de la... Jo pago una multa per no anar doncs, a mediació i vaig directament a un judici.
No es pot. De tota manera, el té molt fàcil. O ell contracta a un sistema d'estos de mediació, que ara veurem les possibilitats que són, i te hace una oferta absurda i estúpida que no acceptaràs.
Com un tràmit, no?
Un tràmit,
que ja t'oferiran el paquet, no?
El problema és que serà un tràmit i els rics se ho podran pagar.
Claro.
Però una persona que... Però, clar, és també una medida dissuasòria. Fa, no sé si fa 10 anys, no sé si... Bueno, qui hagi anat a judici ho sabrà. Fa 10 anys es va imposar també una tassa, el pago d'una tassa. Cada vegada que volies anar en judici, tenies que pagar una tassa. S'intentava això, no? Que mi vecino me ha llamado loco, voy a denunciarlo. S'intentava evitar ese tipo de... Què va passar? Que al final es va llevar, perquè és injust. Però el que tu dius, n'hi ha gent que no té capacitat econòmica. Què passa? Que no tinc dret a una justícia si no puc pagar la tassa. O me planteo el pagarle a mi hijo la mochila del cole o denunciar a mi vecino que me tira
sí,
la...
Sí, que em fa la vida impossible, macho.
Exacte. Bueno, pues, esta isina. Que ocurre es que si tens dret a assistència jurídica gratuïta, també tens dret a estos medios adequados de solució de conflictes gratuïtos. Si estàs en el intervalo ise en el que no tens dret a assistència jurídica gratuïta i tampoc eres rico, pues te fastidiaràs. Bueno, quals són?
Sí, doncs, fix. Mireu, doncs, ja tenim aquí doncs, aquesta mediació obligatòria doncs abans d'un judici amb majúscules. No?
Que està ben pensat perquè n'hi ha prou mecanismes, ara veurem, són 4 o 5, no? I n'hi ha la mediació, per exemple, n'hi ha molts professionals que saben fer-ho molt bé i saben, n'hi ha vegades que el que te passa és que estàs ofuscat en la teua posició i un mediador el que fa és obrir la ment i fíjate que a lo millor l'altra persona no sap que està fent-te mal o coses aixina, no? Bueno, els mecanismes són la mediació, el mediador, la llei de mediació que està així en les Balears, si és de familiar, insistís, és gratuïta, no n'hi hauria aquest problema. El mediador no opina, simplement permetís que les parts vagin parlant i els punts de vista fins a arribar a una solució a largo plazo. Una solució que sigui justa per als dos a largo plazo. Per exemple, la mediació, pues, la mediació familiar o mediació entre els herederos, etc. L'altra és la conciliació, lo freqüentes en els assumptes laborals. La conciliació, el conciliador sí que escucha les partes d'opinions i intenta encontrar ell la solució que siga satisfactòria per a tots, però a corto plazo. Pues eso, el treballador al que lo despiden i quiere reclamar. Bueno, pues la conciliació es suposa que és a ver què quieres obtener i què estoy dispuesto a ofrecerte antes de acudir a juicio. También está la opinión, es lo del arbitraje, pero diferente, la opinión de una persona independiente experta. Y ese experto independiente puede ser un abogado, puede ser un notario, puede ser un letrado de la Administración de Justicia, un registrador, pueden ser personas profesionales que te ofrecen una opinión jurídica y a partir de ahí aceptes o no aceptes. Y hay una cosa muy interesante que es la oferirte, enviarte una oferta vinculante y... i confidencial. És a dir, imagina't que sou, no sé, 4 hereus, o són 4 hereus, i jo quiero, a ti te quiero más, i a tu vull comprar-te els drets, però per un preu més gran, no? Nos llevamos mal, però jo sé que contigo puedo. Pues a través d'un abogat, perquè això sempre es té que fer un abogat, te faig una oferta vinculante. Jo t'oferisc algo que m'obliga, com els bancs, durant 30 dies a complir-la si tu l'acceptes. I és vinculant perquè m'obliga i és secreta, per a dir-ho, perquè tu no pots dir-lo als demés. Jo a tu t'oferís 1.000, a l'altre germà li oferís 500 i si accepten, ja està. Està molt ben pensat. I per últim també es preveu qualsevol altre tipus de negociació que permeten les comunitats autònomes.
És curiós perquè sí que fiques molt d'èmfasi, el focus, sobretot en qüestions d'herència, és un... tòpic, però és veritat que les herències molt sovint acaben amb trifulques entre germans.
Sí, solen acabar en trifulques, però moltes vegades és perquè no t'ofusques, com els cavallos en els toros, t'ofusques i no veus que l'altra part, a lo millor, no sap que està fent-te mal.
Ja,
entonces,
ja,
moltes
ja.
vegades és lo que... sal d'ahí i mírate des de fuera. Moltes vegades els mediadors lo que fan és això. Sí que és deberes. També és deberes que n'hi ha famílies meravelloses que es duen molt bé i que diu, jo és que no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Ja, però tens que...
No quiero nada.
Sí.
Hi ha gent que no vol res, eh?
N'hi ha gent que no vol res, sí. No és
ja,
molt
ja
freqüent,
deuen tenir
però
bastant,
sí.
Idò.
O jo preferís que si... Sí. Sí, n'hi ha gent que no vol res. N'hi ha històries molt boniques també de fills que preferisquen que tot se ho quede la mare perquè la mare estiga tranquil·la. Mare,
claro.
No quiero. Són històries molt, molt boniques. També n'hi ha el trasfondo, però això ho sabran més els abogats. Els notaris sempre actuem quan hi ha acord.
I tot això, la recomanació a nivell doncs, d'advocats, de notariat, és... Ei, per què no ho parleu en vida, tot això? Per què no queda clar? Per què no ho parlem durant, no?
Clar, perquè moltes vegades són jo crec que són problemes que tens des de xicotet.
Ja.
I surt...
Hi ha un vessant psicològic allà.
Sí, jo crec que sí, un trauma i es
ja,
queda
ja,
ahí.
Ja, ja.
I moltes vegades també la gent que no és... Jo sempre dic, la gent que no és sang, els cònjuges, els cunyats i tot això, depèn de com visquen la situació en la seva pròpia família, influeixen molt.
També, no?
Molt, moltíssim,
ai,
moltíssim, moltíssim.
Haureu de fer, des de la notaria, servei de constel·lacions familiars, no? O sigui...
Uf. No, jo no tinc el curs de mediació, sí que n'hi ha notaris que el tenen, però
sí,
això és molt complicat,
sí,
i mediar
molt complicat.
És molt complicat. I n'hi ha que tindre molta paciència, molta mà esquerra, i això és un poquet. Bueno, quan no es pot utilitzar això? Asuntos penals, com has dit, l'he pegado al vecino, he robado, lo que siga. Asuntos laborales, tampoc. És a dir, no és obligatori acudir a esto per acudir a juicio en asuntos penals,
si
laborales...
Si el teu jefe t'està fent assetjament, no has d'anar perquè seure amb ella allà.
Te'n vas directe i no diran, ¿dónde está la prueba? No,
ja,
no
ja,
t'ho
ja.
Faran. Conflictes en les administracions públiques, en el Consell, etc. I després, en matèria de paternitat, filiació, maternitat, menors i tot això, tampoc és obligatori. Sense perjudici que durant el judici el jutge o el letrado de l'administració de justícia pot dir, creo que podeu llegar a un acuerdo, aneu-se'n obligatoriament a un sistema de mediació. Compraventes, arrendamientos, en tot lo demés que puguis imaginar, és obligatori. Serà obligatori a partir del 3 d'abril. Si no n'hi ha una moratòria de la llei, perquè és impossible. Totes les reformes que fan en els tribunals i tot això va ser pràcticament impossible. Per exemple, los juzgados antes, los juzgados de paz podien casar. Te podías casar por lo civil en el ayuntament, te podías casar en el juzgado de paz o en la notaría. Ahora, los juzgados de paz ya no pueden casar a partir del 4 de abril. Entonces, no sé, es encariro tot, perquè en el juzgado de paz te puedes casar gratis. En el ayuntamiento pagarás unes tasses o lo que siga, y en el notari tens que pagar. És tot encarir la vida. Perdón.
No passarà. Et vols una junola?
No, que va. Sí, pitjor. Cuando, en los casos en que siga obligatori fer això, és obligatori en la demanda que interpongues acompanyar el document que acredite que per lo menos ho has intentat, que has intentat parlar en l'altra part per a arribar a un acord. Únicament te permiten no fer-ho en los casos en que és obligatori quan demostres que te ha sido imposible. Però on està la trampa? Tens que demostrar que te ha sido imposible perquè no conoces el domicilio de la otra persona. No basta con que digas en la declaración responsable, no lo conozco, tens que acreditar que ho has intentat, etc. La negociació es pot fer presencial, que serà lo normal, o telemàtica, però és obligatori que siga telemàtica o preferent quan la reclamació sea de menys de 500 euros, 600.
600, molt bé.
I en principi no se necessita abogado, perquè ja te faràs el gasto, però si la reclamació...
Mira que atent en
Moltíssimes
Pep,
gràcies.
El tècnic que li porta una mica d'aigua aquí en Xadi i Nasser.
Però si
una miqueta la gargamella.
Sí. Moltes gràcies, Bernat.
De res, no, en Pep.
Però si la reclamació és d'una quantitat superior a 2.000 euros o si fas lo de o l'oferta vinculante, sí que necessites un abogado. Con lo que ya nos metemos en el abogado, en el mediador, en que el document que acredite que ho has intentat té que fer-se en escritura pública o en un certificat registral o en una homologació judicial, pues todos son gastos. Bien, el que fet de que tingues que anar, ja terminem en això, que és un poquet avorrit, perquè la majoria de gent no acude a juicio, però para que lo sepáis. No te obligan a llegar a un acuerdo. Pots fer un acuerdo total, un acuerdo parcial, o no n'hi hauria acuerdo. Si hay acuerdo, sea total o parcial, vincula para siempre. Mai es podrá tornar a interposar una demanda sobre ese asunto. Es como lo de las multas del coche. Si te han multado un día por la multa que te multan por haber aparcado mal, y ese día el coche está ahí, pues es una multa.
Bueno, i també tu no pots sentenciar dues vegades per haver matat algú, no? Per exemple.
Exacte. El mateix no el pots tornar a matar, lògicament.
Escolta una cosa. Mira, hi ha una pregunta molt interessant d'un oient. Ens diu, els jutges de pau poden mediar?
Sí.
Diu, era la seva feina quan
sí,
es va crear,
sí.
No?
Sí, i además els jutges de pau suelen tener molta mà esquerra, suelen tener muchísima capacidad de conciliació i sí que poden. Seria una de les persones. I no sé si ahí seria... No, també tindran dret a una gratificació. També és molt important saber que la mala fe de l'altra part també es paga, perquè si tu m'oferissis a mi una persona neutral per a que lo este, jo dic no directament, els costos d'aquesta persona neutral, independent, es pague jo, per haver-te dit que no, sense ni siquiera haver volgut negociar.
Molt bé. Un altre tema que porta avui na Xadi, no sé com els porta preparats molt bé, amb unes quartilles, amb uns papers, tot ben... És que és molt sèria ella fent feina. Escolta, mira, les terres rares, que n'hem sentit a parlar aquests dies, perquè Donald Trump pareix que té una fixació amb les d'Ucraïna per la cerca de minerals i d'alguna manera, quan parlem de terres rares, no parlem de la mola, sinó que parlem d'unes terres que deuen tenir algun tipus de valor. Què són les terres rares?
Pues les terres rares no són ni tierras ni són rares.
Ah?
No són terres, són minerals. Entonces son unos elementos químicos, lantanio, cerio, y tengo aquí apuntado terbio. El terbio es un mineral que se paga el kilo a 3.800 euros.
El kilo a 3.800 euros, gairebé com el polp de Formentera.
Del terbio, sí. Com... Exacte.
Sí.
Y entonces no son tierras, son minerals y no son raras. Existen un montón en toda la tierra, muchísimos. ¿Qué ocurre? Que no existen aislados, están unidos a otros minerales, a piedras, etcétera. Entonces, el proceso de extraer esos minerales que tienen los elementos químicos, separarlos y filtrarlos es muy costoso. No solo energéticamente, que ya tenemos la inteligencia artificial que se va a comer la mitad de los recursos, es muy costoso económicamente, energéticamente y además medioambientalmente. Porque contamina muchísimo. Hay algunos elementos químicos que su depuración llegan a producir radiactividad.
Ups.
Entonces, se generan unos lodos tóxicos que contaminan el aire, contaminan la tierra, se filtran hacia abajo y contaminan también el agua. ¿Qué ocurre? Trump está obsesionado con Ucrania, pero en realidad no está obsesionado con Ucrania, está obsesionado con China. ¿Por qué? Porque China de toda la vida ha tenido unas medidas medioambientales muy laxas. Entonces, desde hace muchísimos años que viene explotando, fueron los pioneros en las tierras raras, en irlas explotando, porque no les importaba tampoco la contaminación. Esos países al final lo que quieren es ir evolucionando, ir ganando, etcétera, etcétera. Entonces, como tiene un territorio enorme y las tierras raras son frecuentes en todo sitio, tiene unos yacimientos grandísimos. En Mongolia también hay unos yacimientos enormes. Bueno, al mismo tiempo que China intenta ahora reducir un poquito la contaminación del medioambiental, al mismo tiempo lleva una política en que las tierras raras y los yacimientos de tierras raras pasan a ser estatales. Con lo que, claro, lo tiene ya todo súper controlado. ¿Para qué sirven las tierras raras?
Això, perquè, aquests minerals, sí. ¿Per què serveixen?
Sirven para los dispositivos electrónicos.
Ah, ja
los auriculares. O sea, se fabrican los imanes estos con los que los auriculares se cierran, tot
això. Sí.
Los auriculares, los smartphones, los portátiles, las baterías, los coches eléctricos, el sistema mecánico de los coches, las baterías de los coches, toda la electrónica avanzada, las energías renovables de una Conter para hacer les turbines del Seolix.
Sí.
Fan falta tierras raras que contaminan muchísimo.
Ay, quina paradoxa.
Sí, es igual que Batchbore, es un inciso, un científico que explicaba la ropa reciclada para reciclar el plástico que va a otros países, etcétera, etcétera. La ropa reciclada tiene diferentes, pero la misma material, los mismos contaminantes, pero aferra los matices contaminantes que fer el plástico. Entonces, es una paradoja, bueno, Seguime en lo de China. La industria aeroespacial, las resonancias magnéticas para la salud de las personas y todo eso, también necesitan tierras raras. Es decir, está en toda la industria aeroespacial, todo necesita tierras raras. Vale, China sigue siendo la protagonista absoluta. Es el gran productor de tierras raras y tanto para sí como para exportar, casi el 80% de las tierras raras que circulan es de China. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que China tiene el poder, presiona. Claro, los coches eléctricos, muy bien, sí, coches eléctricos, Tesla, todo lo que buigues, pero ¿qué necesitas? Dice el chino, ¿qué necesitas? Necesitas de mi producción, que es estatal. Ese es el problema con las tierras raras que tiene Trump, que tiene todo el mundo. Uh-huh. Entonces, como hay tierras raras en todo el mundo, el inconveniente y dificultad es que, salvo en China y en algunos países, me imagino, pero China es la que tiene la potencia, por ejemplo, Pakistán no podrá y seguramente también hay. En el resto del mundo el problema sobre todo es medioambiental y económico. Claro, China está dispuesta a gastarse todo ese dinero y a gastar todo ese medio ambiente. Tanto la explotación de los yacimientos como el refinado tienen muchísimos residuos tóxicos y se gasta muchísima energía. Pero no se sabe todavía cómo paliar esta contaminación. Pero Estados Unidos, Japón, Turquía, etcétera, lo están intentando. Y en la Unión Europea también están intentando. Saben que hay yacimientos, porque hay muchísimos. En España, por ejemplo, hay en Ciudad Real uno enorme que parece ser que podría abastecer el 60% de la necesidad de toda Europa durante 30 o 40 años. Pero claro, ¿qué ocurre? Es que está subterráneamente, sobre campos de cultivo, sobre zonas protegidas de animales, uh-huh, etcétera, etcétera. Hay una empresa que propone, bueno, pues quito la capa de la tierra de arriba, la guardo, excavo, lo que excavo me lo llevo a unas plantas de reciclaje y cuando lo tenga todo reciclado, el residuo que será los minerales que no tengan estos elementos químicos, los vuelvo a poner y volvemos a poner las tierras de cultivo para que cultivéis. Ya claro, pero esa tierra que está abajo, dicen los ecologistas, falta, si es verdad o no, no lo sé, esa tierra que tú te has llevado, que has filtrado y que has devuelto, tendrá todos los elementos químicos y malignos y la toxicidad. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Cereales contaminados? Bueno, pues ese es el problema y en eso están. Entonces, se ha hecho un estudio de que incluso en otras partes de Europa, hasta conseguir los permisos simplemente administrativos necesarios que te permitan empezar con un yacimiento de tierras raras, van a pasar 15 años. Mínimo.
15.
Y eso sin contar con todos los mecanismos medioambientales que te puedan garantizar el que no exista esa filtración de residuos que va, al final será como peor que tener una nuclear, porque una nuclear por lo menos tiene las estas de contención, lo otro no, porque es tierra pura. ¿Qué ocurre? Que lo que de siempre los científicos siempre van un paso más allá cuando se ven con la presión, que se ha descubierto la posibilidad de reciclar esas tierras raras. Por eso es tan importante cuando tenemos los aparatos, los electrodomésticos, y llevarlos al punto limpio. ¿Por qué? Porque se puede reciclar esas tierras raras. ¿Y cómo se ha descubierto que se pueden reciclar? Esto ya experimental. Con una bacteria que nos ha acompañado a los seres humanos desde el principio. Es una bacteria que emite oxígeno tanto a la atmósfera como a la tierra. Se llama cianobacteria. Vale. Pues esa bacteria lo que fa es que le pones el material, le quitas el plástico o lo que sea, y esa bacteria es capaz de coger el elemento químico que volé y se lo adhiere a la parte superficial de las células y desecha lo anterior, desecha todo lo que no necesita. Entonces solamente hay que coger la bacteria y despegarle todo eso. Ni a algunos elementos químicos que la bacteria en cinco minutos te lo extrae. Entonces se está intentando esa vía. Por eso es tan importante reciclar. Ja no me sirven los auriculares, llévalos al punto limpio.
Sí, sí, ahir en parlàvem, precisament s'està fent aquests dies el Mobile World Congress a Barcelona i parlàvem doncs amb la torna, amb la resposta o alternativa, altermundista, a aquest Mobile World Congress, que és el Mobile Social Congress, i feia molta referència a això, a tot aquests residus electrònics que hi ha, que tenim, que un oient mos diu... Al final encara no hi ha pràcticament controls i tot es porta a l'Àfrica doncs, amb aquests cementiris de residus electrònics que...
Ja, i... però si no, se tiene que empezar por algo. Si no ho dus, no se es comença. Igual que los científicos estos, si no supieran que eso es posible, no se hubieran metido con las... bacterias, que eso no contamina, es una bacteria. El plàstic serà el que se desecharà. Y por lo menos spot viewer, sin necesidad de eso, de levantar la capa de la tierra, excavar y devolver ahí. Eso.
Mos queden res, dos minuts. Volies parlar de formatge, que ja en parlarem, i de paradoxes. Explica'ns sí. aquesta del Quijote, res, molt ràpidament.
Sí, molt ràpidament. Bueno, la paradoja és una idea que, des del punt de vista de la lògica, és contradictòria, però al mateix temps té sentit. Bueno, pues la paradoja del ahorcado en el Quijote és, en un momento, hay unos gobernadores, unos duques que se quieren burlar de Sancho Panza y de Don Quijote, y a Sancho Panza le dicen... Te vamos a nombrar gobernador de la ínsula de Barataria, que le sonará a todo el mundo y a los niños que estén estudiando el Quijote. Bueno, le nombran gobernador y explican, aquí hay una ley en la ínsula Barataria. Todo aquel que cruce el puente que lleva a la isla tiene que jurar dónde va y a qué va. Si miente, hay 5 jueces que determinan si miente o no. Si miente, lo ahorcamos aquí en la horca que está al final del puente. Si no miente y dice la verdad, pasa libremente. Entonces... le dijeron, mira, tenemos un caso que los jueces no saben resolver. Hay un señor que ha venido y ha dicho, le hemos preguntado, ¿a qué vienes a la ínsula? ¿Para qué vienes para ser ahorcado en esa horca?
Oh.
Claro, es una paradoja.
Una paradoja, sí.
Claro,
sí.
¿Por qué? Porque si dice la verdad, voy a ser ahorcado, hay que matarlo. Pero al mismo tiempo, si lo matamos, está diciendo la verdad.
Sí, 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 sí.
Entonces, en principio, Sancho Panza dijo, bueno, pues que dividida al hombre... La parte que mienta, que vaya, que lo ahorca, la matáis, y la parte que no miente, dice, hombre, pero es que entonces no se cumple la ley porque lo matamos igualmente. Y al final, es muy bonito, porque al final cayó en un consejo que le dio Don Quijote el día anterior. Y el consejo era que, mira, me dijo que cuando la justicia estuviese en duda, que yo me decantase por la misericordia, así que dejadlo libre. Y dejaron libre al señor y quedó súper bien frente a los gobernadores.
Muy bien. Doncs mira, acabem. Mira, és que mos parla de tot, es prepara, en aquest cas hem parlat de qüestions més de l'àmbit legal civil, hem parlat de les terres rares, un concepte que molts hem sentit parlar i no sabem ben bé de què va, i ara doncs d'aquesta idea més filosòfica, que és la paradoxa filosòfica lingüística, i a més centrant-se en el Quixot, que és aquest llibre que tothom diu que ha llegit i que no ha llegit.
És veritat. Jo tampoc m'ho he llegit.
No, jo també ho tinc pendent, és un d'aquestes. Hi ha diversos així, el Quixot, l'Ulisses de James Joyce, que dius, bueno, aquest estiu hem llegit el Quixot, no? I res, mira, m'ho anava precisament amb la sintonia dels dibuixos animats de Don Quijote. De Quijote
Sancho,
i Sancho. Doncs sí. Anem amb això. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Escolteu, també en la notaria, veieu que com de té un equip molt guapo, veieu lo preparada que està, també amb la notaria comprem a casa. Vinga, tornem de seguida. Fins ara.